Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Adrià Atardi Villar. Ja són més de 12.000 els morts a Gaza des de l'inici de la guerra amb Israel. D'aquestes víctimes, més de 5.000 són infants, segons les autoritats de la franja. Benjamin Netanyahu assegura que intenten no matar població civil, però diu que no se'n surten i que la culpa és de Hamas.
Intentarem acabar aquesta feina amb el mínim de baixes civils. És el que estem intentant, les mínimes baixes civils, però malauradament no tenim èxit.
El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, continua de visita a la regió. Aquest divendres s'ha reunit amb les autoritats palestines a Ramala, on ha entonat el mea culpa.
La guerra contra Hamas a Gaza és el resultat d'un gran fracàs polític i moral de la comunitat internacional, pel qual els pobles, israelià i palestí, estan pagant un preu molt alt. Només una solució política pot posar fi a aquesta espiral insostenible de violència.
Borrell aposta perquè sigui l'autoritat nacional palestina qui torni a governar Gaza. A casa nostra, Alberto Núñez Feijóo ja exerceix com a cap de l'oposició. El president del Partit Popular treballa en una reestructuració de la direcció del seu partit. Aquest divendres ha rebut el suport de Mariano Rajoy. L'expresident espanyol diu que Feijóo és el millor líder per superar l'etapa més polaritzada de la democràcia.
Alberto Núñez Feijóo, como se ha visto el pasado miércoles, es la persona más preparada, intelectual, política y moralmente para tirar abajo ese muro de sectarismo que algunos se empeñan en construir.
Això mentre s'agreuja la crisi entre Sumar i Podem. El dirigent de Podem, Nacho Álvarez, ha anunciat a la xarxa social X que ha rebutjat l'oferta de Yolanda Díaz de ser ministra després que el seu partit Podem l'hagi vetat. La líder dels Morats, Ione Belarra, lamenta la decisió d'Álvarez de deixar els càrrecs del partit, però defensa que ells no poden acceptar imposicions i insisteix a reclamar la cartera d'igualtat per a Irene Montero. Es multipliquen les demandes perquè el CP ha descomptat de la prestació d'atur el temps que s'ha estat en ERTO durant la pandèmia. La majoria de jutges donen la raó als demandants. Segons ha explicat a Catalunya Ràdio el magistrat Xavier González de Rivera, el CP està fent la seva pròpia interpretació del decret dels ERTOs.
Nosaltres entenem que no pot haver-hi aquesta penalització perquè les normes que deia és que les prestacions per atur no poden tenir perjudicis en situacions posteriors. Això és el que resol ara pels tribunals, majoritàriament.
I 5 bombers espanyols que feien barranquisme estan desapareguts a la República Dominicana. Són 3 homes i 2 dones de Sevilla que van arribar a l'illa el 14 de novembre. L'avís de la desaparició l'ha donat un company, també bomber, que es va separar del grup mentre feien barranquisme a la zona de la Ciénaga, al sud-oest del país. Els equips de rescat intenten localitzar-los amb urgència perquè hi ha previsió de pluges molt intenses en aquella zona. Neix la plataforma Cultura Jove, que ofereix descomptes en cultura als joves d'entre 18 i 30 anys. Aquesta nova campanya de bonificacions substitueix Escena 25 i amplia el límit d'edat dels 25 als 30. S'hi pot accedir tots els dies de l'any i inclou molta més programació, com ara els grans festivals musicals d'estiu. Els usuaris de la plataforma podran accedir a espectacles de tota mena pagant només una tercera part de l'entrada, però el preu original continuarà apareixent, com explica la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.
Volem que visualitzi el preu real que té la cultura i, per tant, ell, quan aquesta persona entri a la web o en els mateixos equipaments, veurà el preu de l'entrada general i hi haurà una categoria que dirà Cultura Jove, que hi entrarà, si està registrat tindrà aquest descompte especial o aquest preu especial, però sí que volem que visualitzi que la cultura té un preu i que hi ha molta gent a darrere que hi treballa.
En esports, Marc-André Ter Stegen abandona la concentració de la selecció alemanya amb molèsties a l'esquena i no jugarà contra Turquia i Àustria. El porter del Barça tornarà aquest dissabte a Barcelona, on li faran més proves mèdiques. Alexia Putellas tampoc s'ha entrenat aquest divendres amb el grup i continua sent dubte per jugar diumenge contra el Madrid a Montjuïc. Té molèsties al genoll esquerre. Passa el mateix amb Irene Paredes, que té amigdalitis i aquest divendres s'ha entrenat al marge. I a segona divisió, aquest dissabte l'Espanyol rebrà l'Elx a les 9. Els blanquiblaus són 6 amb 25 punts, a 3 de l'ascens directe, tot i que dels últims 18 possibles n'han sumat només 5.
Fins aquí les notícies.
amb Enric Calpena.
El general macedònic Ptolomeu va aconseguir quedar-se a Egipte després de la conquesta d'Alexandre. Ptolomeu fundaria la única dinastia faraònica d'origen grec de la història mil·lenària d'Egipte. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible al web de Catalunya
Ràdio. Enguàrdia, amb Enric Calpena. Cada cap de setmana, dos programes. El diumenge a les 3 de la tarda i cada dissabte un altre exclusivament en podcast.
5 anys a peu de carrer. Tot Barcelona, el diari de la capital.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Doncs ja ho sentit, la finestra indiscreta a Catalunya Ràdio, aquest programa de cinema que parla de tantíssimes altres coses a banda del cinema, gairebé sobre la vida, i el que fem és passar-ho bé una estona de 12 a 2, i avui tenim un programa que no és un programa especial, però és molt especial, perquè hi ha de tot, és gairebé com un programa especial de festival, perquè tenim un munt d'entrevistes i declaracions i tot molt ràpid i molt picat, però també tenim a dues convidades que molt especials que venen a presentar-nos un projecte molt especial, i també perquè em sap greu dir-ho, i ho dic ja així de primeres, però m'acomiado una vegada més per les properes setmanes, perquè, mira, toca fer de pare encara, i adaptacions a guarderia i coses així.
Bueno, aquí el pare farà el relleu del fill, o bueno, que per ser pare ara resulta que...
És un trabalengua, això que esteu fent,
Sí, sí, sí. Sí.
El pare del pare, que deixa de ser pare, que torna a ser pare.
I ja... Marta, no s'ha sentit encara,
Clar, aquí les convidades especials són Núria Vidal i Marta Armengou, que a més és qui ens ha proposat aquest tema per arrencar. Estaria bé que així, ja de pas, ens presentis, no?, i ens expliquis per què.
Bueno, perquè aquest és un tema que a més és allò que ens hauríem d'aplicar tots, però és que és gairebé impossible d'això d'Enjoy Your Life. Ella és la cantant del grup de The XX, que fa temps que no treuen un disc junts, però sí que cadascun d'alguna manera està fent coses en solitari, i aquest és un disc que ha sortit fa relativament poc, i a mi és el disc que m'ha donat la vida. O sigui, vull dir, en moments allò de baixón o així, que n'he tingut uns quants últimament, és un disc que em funciona molt. Trobo que és un disc perfecte. O sigui, l'únic però que li trobo és que és massa curt. Però per allò més és collonut.
Un disc que t'ha donat la vida. M'ha agradat molt aquesta frase i estic totalment d'acord. A vegades la música et salva la vida, també el cinema.
És que Marta i Núria, relax yourself, sisplau. Entre parèntesis, perquè no venen aquí només com a les convidades habituals tertulianes del programa, sinó que, a més, venen a presentar projecte i, per tant, penso que han currat molt, com tots, però han currat molt darrerament. O sigui que ara ens espatllarem amb vosaltres.
Sí, i serà, bé, doncs, un motiu de celebració d'aquest programa i tantíssimes altres coses, com, per exemple, les cartes que ens envieu, que, vaja, jo crec que hauríem de publicar un llibre, gairebé, amb les explicacions dels oients, parlant-nos de les pel·lícules de la seva vida, perquè, de veritat, que són fascinants. I la d'aquesta setmana no és una excepció.
Hubo un tiempo en que el tesoro de los faraones era inmenso y teníamos muchas tierras y ciudadanos. La nación era rica y poderosa. Así era el Egipto de hace 400 años, antes de que la decimonona dinastía comenzara sus guerras victoriosas y triunfales. Nuestros soldados derrotaron a los enemigos. Nuestros faraones fueron coronados reyes de tierras que llegaban hasta las riberas del Éufrates. Mientras tanto, las arenas del desierto devoraban nuestras tierras.
Perquè, escolteu, Marta i Núria, jo no sé escriure com la majoria dels que sabeu. Fals, ara ho desmentirem, Ni sé explicar bé el que penso, així que si puc només us diré per què he triat una pel·lícula que sempre recordo amb molt de gust i no la trobo mai a cap tele. A mi m'agrada molt Egipte, he anat moltes vegades. Quina sort, tu. He llegit molt i comparteixo la passió de Terence Moix. I l'única pel·lícula que m'ha semblat que explicava bé aquella civilització era una de polonesa que es deia Faraón. Crec que era de Polònia, oi? Sí, sí.
Sí, sí, era polonesa.
És un dels grans misteris de la història del cinema, no? Com Kalaurovich, de cop va fer una pel·li sobre Egipte i podríem dir que de les millors, a més, no? No entenc per què un cinema tan modest podia fer aquella pel·lícula tan cara. Tu tens alguna resposta?
Era una pel·lícula monumental de 3 hores rodada en 70 mil·límetres a Luxor, a Karnak, a l'Azerbaijan, no sé on més, etc. I era una pel·lícula que realment va arribar a la final de l'Oscar de millor film de parla no anglesa, es va estrenar a Urgell, amb pantallon total, i la gent flipava amb aquesta pel·lícula.
La vaig veure al cinema Urgell amb una pantalla immensa, perquè era molt llarga i d'imatges molt grans. Explicava molt bé la relació entre les castes, el poder, la religió, el fracàs de Ramsès XIII per imposar-se als sacerdots, molt relacionat amb la lluita del monoteisme contra els vells déus. Mireu si no sabia escriure,
sí,
eh?
Sí, sí,
no,
realment.
Però sobretot el poder
fa una
de la...
tesi.
Exacte, de l'economia, sobre de totes les decisions d'estat, fins i tot a l'antiguitat. Crec que era una versió molt intel·ligent i treballava i mostrava la realitat de la vida, dels costums i de la precarietat i el luxe simultanis. Era un gran espectacle, però una pel·lícula amb molt de fons, apassionant. Per mi, la millor. No sé qui la va fer ni on la podria trobar. Si em feu el favor, gràcies, gràcies. També al programa, que és de passió i entretingudíssim. Gràcies a tu. El meu nom és Berta Fuster, de la Vella Casa de Besalú. Doncs escolta, ja no us escriuré més, però gràcies per les nits que feu. Home, sisplau, escriu-nos més. No cal ara deixar-ho passar. Jo la tinc en DVD, però això sí, em venia amb un pack de pel·lis de l'antic Egipte que em vaig comprar després d'anar allà, on hi havia Cleopatra i aquesta, que eren les bones, i després em colaven 6 merdes italianes d'aquestes dels 70, que és el que acostumava a passar.
És molt curiós veure Cleopatra i Faraón en paral·lel, perquè són la visió, per dir-ho molt ràpid, capitalista, i la visió materialista de la mateixa història. És molt, molt interessant comparar-les.
I veure-les
seguides... I com a cine, el cine és el cine Hollywood d'espectacle, i l'altre és l'espectaculo sobrio de la realitat.
I veure-les seguides, ja no et dic, estàs ocupat tot el dia.
Però recordem el nom del director, perquè ens ho ha preguntat Jerzy Kawalerowicz, que també va fer Madre Juana de Los Ángeles, i bueno, una carrera molt interessant. O sigui, que buscar-la com sigui.
És la primera de les moltes pel·lícules que tindrem avui a La Finestra Indiscreta.
La Finestra Indiscreta.
Camarero, diga, señor. Oye, esclavo, diga, ¿qué tienes para cenar? Todo lo que usted quiera, señor.
Aquesta setmana hem embogit i la finestra serà com el camarot dels Marcs. Passaran pel programa Carlota Pereda i Belén Rueda, Malena Alterio, Marc Recha, Montse Germán, Sergi López, Isabel Erguera, Laura Ferrés.
Trae uno de cada clase.
I acomiadarem aquest Loach del cinema.
Y también dels huevos duros.
La Finestra Indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
En lugar de dos, pon tres.
Doncs mira, ho he buscat. Faraón la tens a Filmin, on gairebé totes. Vaja,
tot està Filmin.
Jo estic molt enfadat, eh? Okay. Aquest programa que arriba fins a les 2 de la matinada. I l'audiovisual?
Bé, l'audiovisual, mira, precisament la part visual avui està una mica cascada.
Clar, és que és això.
I ho dic perquè escoltarem durant el programa d'avui, a la primera hora, Ray Charles, i a la segona hora, Stevie Wonder. Val? Per què? Doncs perquè la cosa va de cegatos avui una miqueta. L'Àlex està una mica cegato avui.
Està cegato.
Però... Bé, m'han fotut una aspiradora per dins de l'ull i m'han tret tot el...
Quina... Calla. No ho expliques, que algun oient t'haurà desmaiat,
aquí em tens el peu del canó.
Però la part positiva és que la ràdio la podeu escoltar fins i tot si esteu una mica cegatos com l'Àlex avui. Per tant...
Per cert, no has dit qui hi ha en el programa d'avui, ni com ens podem contactar, ni tot això.
Tranqui, home, arribarem a tot. Mira, avui Sílvia Andrés, Marta Armengol, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Dani Jiménez, Violeta Covaches i Núria Vidal. facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr per fer-nos arribar les vostres preguntes, les vostres peticions, suggerències, insults, tot el que vulgueu. I de 2 a 3, l'audiovisual.
Un audiovisual que continua fent Waxman, Herman, Goldsmith, Horner, i us dic, del programa d'aquesta matinada jo us remeno sobretot a Fantasma i la senyora Muir, música de Bernard Herman, que és una absoluta meravella, i per què no, Aliens de James Horner.
I de la Berta Fuster, de la seva pel·lícula de la vida que ens ha escrit, a una de la Núria Vidal.
El tema de la kermés heroica no es histórico. Es una farsa heroico-cómica producto de la imaginación que tiene por marco una ciudad apacible con sus casas y su canal, donde sus gentes viven en un ambiente de euforia popular en vísperas de una kermés. Al elegir este marco, los autores quisieron obtener de las obras maestras de los pintores flamencos, de todas esas vidas inmóviles colgadas en los museos, el secreto de su verdad humana y su alegría.
¡Mujeres! Y ya que los hombres no dominan la situación, ¡sustituyámosle!
Una mica el sueño de la sultana, eh? Ara
sí,
comença
sí,
això,
sí,
però...
el sueño de la sultana l'any 1935, per això, eh?
I on la podeu trobar? A Filmin,
evidentment. A
Núria, va.
No, no és que sigui la pel·lícula de la meva vida. De fet, no l'havia tornat a veure, jo crec que des que es va passar al Círculo A. No, no.
A l'Estudio Atenas, que va estar, Atenas, no va estar un any gairebé, sí, en cartell, aquesta pel·lícula.
El que passa és que tinc una neboda que s'ha anat a viure a Amsterdam i em va demanar pel·lícules que passessin allà i que li expliquessin una mica què passava allà. I em vaig en recordar i vaig pensar, torna-la a veure, perquè no sé, escolta, és una meravella. No, no només s'aguanta com a cine, perquè està molt ben filmada. Jack Spader era realment un bon realitzador.
Amb la dona, François Rosset, fent la protagonista.
Rosset, sí, sí, que està magnífica. Però és que, a més, és que té aquest discurs feminista, que jo crec que la primera vegada que la vaig veure, la veritat, no ho vaig apreciar, perquè, a més, era molt petita quan la vaig veure, o sigui que no... I que ara és magnífic, no? Mm-hmm. Perquè és això, tots els homes, però tots, els flamencos i els espanyols, queden com uns idiotes. Ho sento molt per els dos que tenim aquí, però uns són uns covards que s'amaguen i no volen saber, i els altres són uns fatxendes que van...
Conde Duque, no? De Olivares.
El Conde Duque, però en canvi les dones del poble són una meravella, com aconsegueixen, diguem-ne, imposar-se i portar el seu terreny a tots els tercios de Flandes, que al final se'n van contentíssims i, a més, se van tan contents que li treuen impostos a la ciutat. Ara, això sí, qui es porta la glòria? El senyor alcalde.
El burmestre.
El burmestre.
Sí, sí.
Ara, visualment és una meravella, perquè realment són quadres de Vermeer i de Bruegel en vida, no? És una mica teatral, però... Ja li va bé a la història, no? Jo la recomano molt, eh?
I va molt bé que hagis dit tot això, perquè, clar, d'aquest empoderament de les dones de Flandes d'aquella època a l'empoderament de la Núria i la Marta, que un dia va i perden un programa magnífic de televisió de Barcelona Televisió, que desapareix de cop i volta fa, què, 2 anys?
Un any i mig. El febrer de l'any que ve farà 2 anys.
Sí. I van dir... Ah, sí? Doncs ara ens ho muntem pel nostre cantó. I per això, a banda, heu vingut al programa d'avui.
Mm-hmm. Pues eso. Hem conquerit el tercio de Flandes que ens tocava.
El projecte es diu Filmtopia. Mm-hmm.
Sí, vols que parlem ja? Clar, ja ens toca, doncs llavors aquí, ella.
No, a veure, de fet una mica sí. Sí que és una idea que nosaltres ja havíem parlat molt abans, vull dir, ja quan estàvem fent la cartellera. Era una idea que ens rondava pel cap, però clar, és que era impossible, evidentment, compaginar-ho tot. I bueno, després de que passés la hecatombe aquesta de BTV, vam necessitar bastant de temps per realment recuperar-nos, perquè va ser un cop molt, molt dur, vull dir que la ferida encara està... Però vam dir, bueno, què fem? Vist el panorama que hi ha i que cada vegada són més els mitjans que van desapareixent o que tenen menys espai, vam dir, hòstia, pues creem-ne un de nou, no? I jo, com que justament, a més, havíem vist amb el temps que bueno, ja d'alguna manera la versió femenina va ser també una mica una de les seccions que hi havia al programa, que vam dir, ostres, que realment hem de parlar de dones, perquè encara hi ha molta desinformació, hi ha moltíssimes coses per saber i vam pensar, bueno, pues va, ens hi posem, no? I el que va sortir com una idea, doncs bueno, ja és un projecte i ha de ser un negoci, clar.
I és una realitat, ja. Encara que la web no començarà a funcionar a ple rendiment fins al gener, però ja tenim les newsletters i sobretot ja tenim, ja existim públicament, ja som, ja som. I a més tenim en marxa una campanya de Verkami que no només és per diguem-ne, que ens ajudi la gent a tirar endavant, perquè tirarem endavant de totes les maneres, però també és una manera de donar-la a conèixer, de fer-la arribar a tothom, perquè tenim voluntat d'arribar a tothom. És una web dedicada exclusivament al cine fet per dones, però no només directores, això ho hem d'aclarir sempre, totes, productores, guionistes, scripts, directores de fotografia, crítiques, totes, perquè el cinema el fan moltes dones, no només directores. Això vol dir que, per exemple, parlarem, aquest matí parlàvem d'una pel·lícula dirigida per un home, però que el guió és una dona, la fotografia és una dona, doncs aquesta pel·lícula també entrarà, entrarà de ple, vaja, no? I després una de les coses que ens hem trobat que és això que deia la Marta, que no hi ha referents. Tu fas entrevistes a les directores i preguntes i quins referents tenies de cineastes femenines, i es queden en blanc la majoria d'elles, perquè no hi ha consciència, i no hi ha, a part de els quatre noms que sabem tots, no hi ha... Llavors, aquí volem fer molta
sí,
feina,
Aquí és veritat que també hi ha una part de que realment tampoc s'ha ensenyat. Vull dir, jo penso en els meus anys de la facultat i vull dir, les dones brillaven per la seva absència quan ens parlaven de història del cinema, realment. I després és que és veritat que costa molt trobar informació també de dones. Vull dir, va ser més la nostra voluntat de saber més la que ens va començar, com si diguéssim, a veure que realment, ostres, hi havia moltíssimes dones que no coneixíem i que n'hi havien moltes i que n'hi hauran, perquè vull dir, també moltes vegades han quedat amagades, invisibilitzades, se'ls hi ha tret els crèdits perquè l'ha agafat el nom d'un home, vull dir, realment hi ha molta història. I llavors nosaltres també una de les principals, com si diguéssim, diferències, perquè el que farem, sí que oferirem crítiques de cine, de sèries, reportatges, entrevistes, parlarem de festivals i tot això, però sí que el que volem és que diguem que els tres pilars que d'alguna manera defineixen la web són el passat, el present i el futur. Volem precisament que hi hagi aquesta
operació rescat.
Sí, que hi hagi aquesta part de
projecció.
Sí, aquesta part de revisió històrica, perquè creiem molt necessària, i que a més jo crec que tothom en general, però les dones, i moltes vegades quan parlem amb directores, és allò que dius, és que ho trobem a faltar, i jo crec que s'ha de posar fàcil aquest accés de poder tenir aquesta com base de dades d'això. Després, òbviament, el present ocuparà un espai molt, molt important, perquè volis que no, és el que genera, com si diguéssim, també més informació, i realment doncs donarem com molt espai, però després també volem donar veu a la gent més jove. Creiem que també normalment no se'n parla gaire i realment fan coses molt interessants que normalment no estan en primera plana i que crec que val la pena que també tinguin el seu espai, no? Perquè de vegades sembla que sí que tinguem referents de dones, o que sembla que si no ara no guanyes un premi, o sigui,
no et dones a conèixer,
sí,
ningú et coneix.
I això també és una mica hàndicap, vull dir que està molt bé que realment guanyin premis, però vull dir que tampoc ha de ser la raó de ser, no? Vull dir que...
Una pregunta, Filmtopia serà setmanal, serà una renovació constant, és a dir, pot ser un procés que vagin apareixent i desapareixent coses en els continguts d'una manera contínua i tal, o hi haurà com uns límits temporals?
Bueno, bàsicament, si et refereixes a quan es renovaran els continguts, a priori serà setmanalment. Sí que és veritat que si hi ha algun esdeveniment o alguna cosa important, realment molt destacable, sí que llavors doncs l'anunciaríem. Però bàsicament el que volem és que sigui això, setmanal. Tampoc volem, o sigui, ens volem allunyar una mica de lo que és purament informació, dades, és a dir, ja hi ha moltes webs que ofereixen això. Nosaltres ens volem centrar una mica més en la reflexió, en la crítica,
en
el debat.
Per tant, hi podrà haver debat?
Sí, és un dels apartats precisament que volem potenciar. Debat entre, per exemple, una pel·lícula que provoqui que hi hagi punts de vista diferents, doncs això, fer un debat, no?
La gent que entri a Filmtopia podrà en algun moment fer aportacions?
És una cosa que hem valorat i que en principi sí, que la gent podrà fer comentaris i tal. Hem de veure encara de quina manera, si a cada article, o si hi haurà com un espai, perquè el que realment el que volem és que hi hagi... crea bastant comunitat. I no només dones, perquè també hem vist que realment hi ha molts homes que també troben a faltar que hi hagi més informació de tot això. Però la idea és això, tenir com, fer com una espècie com de comunitat, no?
Jo que he anat coincidint amb vosaltres a festivals, quantitat d'entrevistes que heu fet, receptivitat fins ara, què tal ha sigut quan els hi plantegeu, no, d'aquest projecte a directores o a qui, sí, això?
Bueno, totes estan entusiasmades, els hi sembla molt bé, si veiessis hem fet un primer spot, diguem-ne, de totes les que ens han dit maravilla, que bé, wonderful, però el que volem és que s'apuntin també.
Perquè... No, la veritat és que la resposta de moment, quan sempre hem entrevistat algú i els hem preguntat, realment, doncs, tothom
és molt bona.
Ha dit, fins i tot gent que deia ja era hora, o que sí, que realment doncs, que feia falta, no?
Uh-huh. Escolteu, a banda de l'existència pròpiament dita de Filmtopia, pot haver una existència externa de Filmtopia? És a dir, participar en actes, en activitats, és a dir, protagonitzar dins de la vida accions...
Sí, està previst, perquè de fet, o sigui, diguem-ne que el gruix important, com si diguéssim, seran les subscripcions, tant de bo poguéssim fer que la web sigués tota oberta i dir d'això, però realment... realment ara anirem per subscripció. També és veritat que amb la campanya de Verkamp estem oferint realment preus molt, molt, molt econòmics, però sí que és veritat que bàsicament hi ha com tres pilars d'alguna manera per com a model de negoci, no? que justament són les subscripcions, la part del que és de publicitat i tot això, i després hi ha la part que nosaltres li diem entre esdeveniments i formació, com si diguéssim, no? Que és el fet doncs, que de fet encara sense tenir la web activa ja ens estan demanant moltes coses, presentacions de pel·lícules, col·loquis...
Si jo vull formar part, com entro?
Bueno, ara la web encara no està activa. El que sí que el que pots fer és donar-te d'alta de la newsletter, així rebràs periòdicament informació sobre, bueno, doncs, pues això una mica de tot. I després ara el que estem fent és vendre anticipadament el que és la subscripció a la web.
Com?
Llavors,
què he de fer?
Has d'anar a la pàgina de Verkami de Filmtopia. Uh-huh. Busques dins de la pàgina de Verkami, busques Filmtopia i en allà doncs, veuràs el Verkami. Tenim diferents preus amb diferents possibilitats, inclús algunes amb recompenses com si diguéssim del món del cine, ja siguin entrades per la Filmoteca, ja siguin subscripcions a Filmin.
Us ho anava a dir, relació amb Filmoteca, acadèmies, tot això sí. Ho esteu establint?
Sí. Estem, no? Molt,
últimament
amb tots,
estem de reunions amb tothom i la veritat és que tothom ens està rebent molt bé.
Filmin ens ha apoyat, ens ha donat...
subscripcions mensuals.
Per la plataforma, per el Verkami...
Bé, doncs, això ha sigut la primera presentació, perquè com que veniu constantment a la Finestra Indiscreta, bueno, constantment,
rotativament.
I per separat a la Finestra Indiscreta, i estem orgullosíssims que formeu part de la Finestra i que, per tant, d'aquí hi hagi gent que està provocant una revolució que calia absolutament. Aneu demanant pas, és a dir, quan hi hagi novetats, notícies...
Sí, avisarem,
coses que tal, el dia que veniu o no veniu...
Ara bàsicament és la campanya de l'Verkami dura 40 dies, vull dir, tot just l'acabem de començar, i durant tot aquest temps, perquè, a veure, nosaltres sí que hem posat un objectiu, però la idea és passar-lo, perquè si veieu en la pàgina ja veureu que tenim com objectius ampliats, no? I com més diners, doncs més coses podrem fer, no? Però sí.
Doncs jo crec que ara hem començat amb la carrera més heroica i les dones empoderades, hem passat a Filmtopia i ara, si em permeteu, faré una recomanació de Filmoteca, que em sembla absolutament indispensable en aquest moment del programa. I és una pel·lícula que fan aquesta setmana, dimarts 21 a les 5 de la tarda i repetiran divendres 24 a les 6 de la tarda, que es diu Paris Was a Woman.
The city of Paris has often been portrayed as a seductive woman, both mistress and muse to generations of male poets and artists. But not all those drawn to the City of Light have been men.
Paris Was a Woman és un documental que va fer la Greta Schiller, jo no sé si l'heu vist o no, és excepcional. És un retrat dels anys 20 i d'abans de la Segona Guerra Mundial a París, en el moment en què una comunitat de dones es va autoerigir en, per entendre's, el progressisme i el que és també la reforma de tota una sèrie d'hàbits, costums i de...
La carmesa heroica.
Exactament, ni més ni menys. Gertrude Stein, l'Alice Toklas, la Sylvia Beach, hi havia la Colette, evidentment, Coco Chanel, Josephine Baker, que també treia el nas per allà, en fi. És un retrat de tot aquell col·lectiu de dones que la pel·lícula converteix en un moviment gairebé organitzat, que no era així del tot, però sí que va passar. Van coincidir el temps i ho van saber aprofitar, i per tant és un referent que ja té un segle, per entendre'ns, és que clar, hòstia, quan hi penses...
Quan sí hi penses, no? se te'n va el cap una mica.
Se te'n va el cap una mica. Doncs, d'aquí un segle, quan nosaltres ja no hi serem, malauradament, jo sento moltíssim, confio que Filmtopia no sigui necessària, però que continuï existint per donar testimoni de què ha passat des d'ara que neix Filmtopia fins que arribi un nou món.
Tengo que seguir mi propio camino. Me quedaré aquí y pondré en marcha lo mío. Tú vas a estar en París. Allí hay buen jazz. Y ahora te encanta el jazz, ¿no?
Sí.
Vocacions, cinema i la finestra indiscreta.
Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me.
Les dones protesten, les dones demanen pas i les dones tenen coses que explicar. Per exemple, la gateta Sílvia Andrés protesta moltíssim.
Estic molt enfadada i... Bueno, molt enfadada no. Us explicaré una situació amb la que em vaig trobar diumenge, que per coses de la vida vaig anar a veure una pel·lícula, vaig anar a... Puc dir al cinema?
Yeah.
Vaig anar a un cinema.
Passen tots.
Vaig anar a un cinema i era
bueno,
una sala...
No, no és culpa del cinema, no? El que et va
anava,
passar?
Vaig anar a veure Killers of the Flower Moon, vale, de l'Scorsese, amb una sala petita, i només a entrar em vaig trobar amb un noi amb una enorme bossa de crispetes.
Més gran que la sala.
Una hora, una pel·lícula de 3 hores i mitja que va haver-hi un petit problema tècnic i vaig estar 3 hores al costat d'una persona que va menjar crispetes amb un soroll horrorós i, a més, al cinema on va, on comprava les crispetes, no fa una altra cosa que vendre crispetes amb bossa de plàstic. Estimats oients...
Ni tan sols
ser...
crispetes dignes.
No, no, ja, de plàstic. No? De ser... Ai, Oriol,
però una
no,
cosa, hi ha una cosa que és molt
bueno,
divertida.
Perquè
clar, no, és però... difícil veure una pel·lícula quan tens algú que t'està taladrant l'orella amb un sorollet molt fort de crispetes perquè no era discreta la persona. Gràcies
no, no,
escolta, per una mala
pel·lícula. Mengeu, beveu, però sisplau.
I no
primer,
de
mengeu
plàstic.
I beveu amb la boca tancada.
Exacte,
eh? És,
sisplau.
Sisplau. És una qüestió de cosió, perquè també fan olor.
Sí.
I dos, no deixeu el terra fet una merda. I tres, sisplau, una mica de discreció.
Sí. Havia un altre noi que estava al costat de la persona amb la que jo anava i no feia cap mena de soroll. No feia cap mena de soroll.
No te deixen hablar.
No,
és que amb aquest tema estava indignada.
Que com 3 hores i mitja amb un problema tècnic és bastanta estona. Quan se li van acabar les crispetes va sortir a pillar més crispetes.
És que va sortir, és a dir, clar.
En el moment del problema tècnic.
Jo portava una hora veient Scorsese amb el meu amic DiCaprio, que em va inspirar amb una cosa que veureu després o d'aquí un temps. I després, Oriol, prou, va haver-hi un problema tècnic i el noi va anar a buscar una segona bossa de crispetes. Si podeu, no mengeu crispetes. Al cinema a mi em faria un favor. Però si voleu, si ho feu, feu amb discreció.
Signat per la gateta.
Comencem al fons, Àlex, Marta i Núria, perquè ja tenim presentador per la gala dels Oscars que es farà el diumenge, dia 10 de març. I no hi ha moltes sorpreses, oi que no, al fons?
No, repeteix Jimmy Kimmel, els va agradar, i vaja, jo li he posat el títol Killer Barbenheimer, perquè crec que seran una mica les tres pel·lícules que estaran allà.
Killer? Vols dir que Killer?
Alguna cosa així. Ja veurem si Napoleó també estarà
per allà. També es cola per aquí, no?
Ja veurem.
Pascal, de Mandalorian, serà el senyor fantàstic a l'esperadíssima versió dels Quatre Fantàstics i segur... No sé vosaltres.
L'esperadíssima depèn de per qui.
Estic convençuda que
l'Alfons...
A veure, l'Alfons li fa il·lusió.
No, a veure, jo he posat esperadíssima perquè és veritat que és uns personatges que de moment han tingut adaptacions molt dolentes, però alerta. A veure, la Marvel, perquè ve d'una punxada monumental amb la seva última pel·lícula i ja comencen a fer olor de DC.
Vinga, Àlex, t'encantarà. Denzel Washington farà d'Aníbal a la pel·lícula d'Antoine
Fuqua.
Sabia que li encantaria. Gràcies pel duet, Alfons.
Li canten el Denzel i l'Antoine i li encanta que faci d'Aníbal, del personatge històric.
El de los elefantes.
El de les guerres.
No, és igual. Com si fa de Hannibal Lecter, a mi. Sempre serà
igual. A part de què? Tu també entusiasmada?
Bueno, entre això i la dels superherois, bueno, no, jo crec que no dormo avui.
I amb aquestes sí que no dormiràs perquè s'està fent una pel·lícula d'Edith Piaf amb intel·ligència artificial.
Perdó. Això fa molta por, eh?
Fa moltíssima por.
I se suposa que és una de les coses que ha estat sobre la taula en totes aquestes vagues... Però vaja, la vida se abre camino, la tecnologia se abre camino, més aviat, eh?
Va, Alfons, m'has d'explicar una notícia. David Fincher diu que les sales de cinema són llocs greixosos i que fan mala olor. Home, a veure, dedicar-te al cinema i fer aquestes declaracions... A veure, les crispetes... Les crispetes les hem de nicar a les sales de cinema, però...
A veure, senyor Fincher, perquè a banda d'això ha dit que Netflix és el futur. I dius, home, normal que tu diguis això perquè fa 10 anys que treballes per Netflix.
I li deuen haver pagat més a saber, no?
Et deuen haver pagat la sala de cinema que tens a casa teva i, per tant, no et perjudica tant les altres, però vaja, en qualsevol cas, llàstima que comencis a ser més notícia per declaracions que per les teves pel·lícules. També ho he de dir.
Señor Snow, ¿para qué son los Juegos del Hambre?
Los Juegos del Hambre son para castigar a los distritos. Esos tributos no tienen elección. Su función es convertir a cada uno de estos chicos en espectáculo, no en supervivientes.
Tenim un munt d'estrenes variades de tots els colors.
Doncs vinga, ritme.
Els Jocs de la Fam, preqüela de les pel·lícules que ja vam veure anteriorment, que no valien res, han mantingut el mateix director i he de dir que aquesta mira, fins i tot, és una mica millor que aquelles, entre altres coses perquè és un musical, perquè, clar, com hi ha la Rachel Zegler, l'havien d'aprofitar i surt cantant un munt de cançons durant la pel·lícula que dura 2 hores 40 de Jocs de la Fam. Això sí que són Jocs de la Fam.
Sí, deu sortir amb una gana. Jo no l'ho he provat,
De la que no sortiràs amb gana, o potser sí, perquè hauràs vomitat gairebé tot durant la projecció, perquè és realment molt escarosa, és aquesta pel·lícula.
Me encantaba esta ciudad. Hasta lo que ocurrió en Black Friday. Estoy cansada de fingir que todo es normal cuando no lo es.
Aquesta pel·lícula es diu Black Friday, aquí, als Estats Units és Thanksgiving, no? Això del Dia d'Acció de Gràcies, i és la nova pel·li del Eli Roth.
Hòstia, que... jo he tingut la brillant idea de posar-li així.
Black Friday, a veure, clar, la pel·lícula passa en un Black Friday, us he de dir una cosa, és una pel·li de terror, slasher, gore, anys 80, així, molt d'aquest estil, molt divertida, és a dir, pels amants del gènere funciona perfectament, l'auditori de Sitges ho hagués patat, però últimament no tenen...
No encerten amb les pel·lícules que haurien de programar.
O aquesta no venia al cas, o el que fos, vaja, no, però la primera escena, que és una invasió d'un centre comercial en un Black Friday, i on la gent es torna totalment boja, jo la defineixo com el desembarcament de Normandia del cinema de terror, perquè s'equivalen en intensitat als 20 minuts de la pel·li de l'Spielberg. Bé, amants del gènere de terror, val la pena, de veritat. He passat una bona estona, cosa que no puc dir tant, aquesta.
Ayúdame, por favor. Tu mamá me prometió que me enseñaría a ser medium.
¿Qué coño te metió mi madre en la cabeza? Cuando alguien está muy triste, imagina cosas y se hace cosas que no debería.
sigui, pots dir que no a la mesita del comedor, però dius que sí a l'ermita.
Mm. Que la Núria ja s'estava posant les mans al cap, eh?
No, les mans al cap no. Jo defenso una cosa. Defenso que les dones, i per recuperar una mica el fil del començament, facin el cine que volen. Mm-hmm. I el cine que volen no té per què ser exquisit i meravellós i perfecte. Poden fer una pel·lícula de gènere que funciona o que no funciona. A mi particularment no m'acaba de funcionar, mm-hmm. però agraeixo que algú s'atreveixi a fer una pel·lícula de gènere.
El que li ha passat és que és curiós, perquè aquest projecte era anterior a Cerdita.
Sí.
Parlem de Carlota Pérez.
Jo no sé si després d'haver fet...
Parlem de Carlota Pérez.
Jo no sé si després d'haver fet Cerdita hagués fet...
L'ermita
al revés, vull dir.
Després de... No, si fa l'ermita primer no fa Cerdita. Mm-hmm. Jo crec que no. Perquè fer una segona pel·lícula costa molt, mm-hmm. i ha fet una segona pel·lícula perquè Cerdita va funcionar, i perquè Cerdita sí que tenia, diguem-ne, molts, mm-hmm. molts components d'agafar-se, no? Mm. I interessants, però és que aquesta és molt...
És
molt...
més vella que les pel·lícules de la Hammer.
L'Ermita és una pel·lícula, és una mica estil Bayona, l'Orfanato, no? Aquesta cosa no li ha sortit així molt rodona, diem, però dramàtica, mig terror, mig fantàstica, per entendre'ns, també està Belén Rueda de protagonista. Bé, a mi m'agrada la primera escena, bàsicament, aquesta escena dels ocells, que crec que en realitat és una recreació històrica, però és
quan
el que...
Quan encara no saps què passa, no?
Exacte, i aquí sí que em tenia enganxat i per això li vaig preguntar a la Carlota sobre aquesta escena.
Sí, eso está basado en la historia real y sobre todo es que el reino de Navarra fue el más afectado por la peste en la península. Y entonces estaba la ermita de Olite, que sirve de referencia, aunque luego nos hemos llevado la película también a Guipúzcoa. La ermita de Olite pasó exacto, muy parecido a esto. Entonces lo utilizamos como una base histórica y a mí esa primera secuencia también me ayudaba a hablar un poco de la esencia del relato, ¿no? De cómo se genera el relato de la creencia, la fantasía y la leyenda, ¿no?
Y Belén Rueda, que a més apareix súper caracteritzada, ¿no? Amb un maquillatge... Sí. Una cicatriu, sí. Un abric, tal, i bé, li pregunta una mica per la creació del personatge a través d'aquests elements.
A mí cuando me dijo que quería que... Carlota me dijo, quiero que lleve la mitad de la cara con una buena cicatriz, me fascinó. Ya sabes que a los actores nos encantan estas cosas. Pero luego es algo que te ayuda muchísimo como personaje. Porque una vez que ya te has vestido, una vez que ya te han maquillado, ya tienes parte del personaje hecho. Y esa incomodidad la trasladas un poco a las emociones y a... Y a las tripas y estás haciendo el personaje desde otro lugar.
Esa incomodidad, o sea, que el abrigo debía dar calor realmente.
Es que se supone que era invierno, que yo dije que bien, una película donde no iba a pasar frío. Y resulta que hizo mucho calor por este cambio climático que no existe.
Euskadi tropical, que decíamos.
Sí, porque era noviembre.
La finestra indiscreta a Catalunya Radio.
¿Qué tengo que saber yo? Yo no soy abogada. Claro, ahora me voy a mi casa, ¿no? ¿Me voy a mi casa?
Yo también fui informática y aquí estoy con mi licencia del taxi.
¿Estás contenta?
Claro. El que no cambia, no gana. Eso me lo decía mi madre.
Mira una mica la història de la Núria i de la Marta.
¿Quién no cambia?
Adaptació.
Adaptar-se i prendre el poder.
Uh-huh. I què difícil és, heu vist que Nadie duerma?
No, pel·lícula? Jo no l'he vist encara.
Què difícil explicar-vos de què va, en realitat.
Una noia que és informàtica, que per la feina es converteix en taxista i comença a tenir històries amb gent que puja al taxi. No puc passar d'aquí.
Ni passis,
però, no. No passo d'aquí, però és un guió amb molt de talent, perquè et porta... O sigui, jo em vam pillar desprengut totalment del que em trobaria en la pel·lícula.
Una mescla de gèneres realment sorprenent, mm-hmm. i amb una Malena Alterio...
Grandiosa.
Jo tinc moltes ganes de veure-la per la Malena, sobretot. Mm-hmm. Sí.
Doncs mira, també els hem tingut Antonio Méndez Esparza, el director en aquest cas, que ens parlava una mica a nivell estilístic, perquè a més és una pel·lícula filmada d'una forma estranya, molt fora camp, molts plans tallats... Ella és la protagonista i moltes vegades està d'esquena o la veus només en el retrovisor del taxi, ¿no? Bé, una planificació diferent, vaja.
Bueno, en realidad es cierto que trabajamos mucho la improvisación, uh-huh. y trabajábamos mucho como la búsqueda de un instante o de un sentimiento o que algo reluciera de una manera excepcional. Y es verdad que eso lo puedes conseguir desde una posición de cámara. Luego intentar replicarlo es muy difícil o es casi imposible. Uh-huh. Entonces siempre está muy... está muy cómodo en eso. Es más bien elegir la posición de cámara adecuada y luego buscar y ver. Y es cierto que a veces pues es un poco inusual, digamos, por hasta cómo se coloca todo. Porque claro, no, lo que no puedes es perfeccionarlo, no puedes todo milimetrarlo. Tienes que abrazar un poco cierto caos. Pero bueno, eso es parte de la manera de filmar la película, de abrazar la realidad y dejar que esta se cuele por todos lados.
I Malena Altero, que clar, em deia, li ha tocat fer coses que no havia fet mai. Canta, per exemple, la pel·lícula es diu Que nadie duerma, pel Nessun Dorma de Turandot, que és clau dins de la pel·lícula, i té moltíssima escena de conducció. I li deia, què tal això de conduir amb una càmera amb ta, i bé, divertit el tema.
Bastant. He de decir que conduzco bien, porque es verdad. Quiero decir, otras cosas soy demasiado pudorosa para decir lo bueno, pero es que conduzco bien. Pero yo me acuerdo que justo antes de empezar, unas semanas antes de empezar el rodaje, Antonio no lo tenía tan claro. Casi como que me hizo un medio examen, digamos así, casi como si me estuviera sacando el carnet de conducir, y nos fuimos por Usera, que es donde transcurre esta historia, un barrio madrileño estupendo, pero muy, también muy complejo, con unas calles muy estrechas. Y claro, él tenía dudas de si yo iba a poder sostener un coche rodeado de cámaras y llevar a mucha gente. Y bueno, pues nada, me hizo el examen y aprobé.
Melodrama. Cinema. I la finestra indiscreta.
Doncs bé, ja tenim aquesta primera tongada d'estrenes, Núria i Marta. No sé amb quina us heu quedat de les que us recomanem, però jo crec que l'última, no?
Sí, l'última. No l'he pogut veure perquè no arribem a tot, i a més, menys aquests dies que no arribem a casa.
Evidentment, sí.
Però tinc, des de les que tinc ganes, sí.
Aprofito per dir que tenim un oient que és molt impertinent, però en el millor sentit de la paraula, per entendre's, perquè sempre diu unes coses que jo no dic. Què faig? Llegeixo o no llegeixo?
Llegeixo. Pues vinga.
No veig res, però llegeixo, per entendre'ns. Et diu que en un programa de ràdio d'una altra emissora va sentir algú que parlava de Trensimoix i que el comparava amb Truman Capote. I diu, home, em sembla una presa de pèl. Un home que va escriure pel·lis com Suspense, Sangre Fria, Desayuno con Diamantes... De fet, va escriure les novel·les, eh? La Casa de Cristal, etc. Trensimoix era un vividor i un manipulador incomparable amb Truman Capote. I, bueno, us recomano que busqueu encara el documental sobre Terenci, que es va estrenar fa 3 mesos o 2 mesos, perquè sí que explica, bueno, coses que fan pensar molt, eh?
No, i sobretot perquè de Terenci tothom té una idea, i aquesta idea no sempre és la idea de lo que era Terenci. Terenci tenia un personatge, i coneixem el personatge, però el Terenci de veritat era una altra cosa.
Una altra cosa completament. No sé, busqueu-la, està en alguna plataforma, no sé en quina, però sí.
A Filmin, segurament.
Actualment, sí, clar que sí.
Doncs, i si no us convenç alguna de les estrenes, potser podem repescar alguna cosa fenomena.
Parecería ser mi socio. Me dirijo al norte a través del Niobrara hasta Wyoming a matar a un par de vaqueros miserables.
Yo ya no soy así, Kid. En realidad, el whisky era el culpable de todo. Llevo más de 10 años sin probar un trago.
Abans de que sonés la música, he fet a Fausto Fernández i estava fent el diàleg de la pel·lícula.
Amb la veu de Constantino Romero, més a més. Demà, Tora, de Richard Fleischer.
Però no és aquesta?
No, un moment. No ha arribat encara. I l'exorcista, ja que ens va deixar William Friedkin fa poc, a les 11 de la nit. Demà, diumenge, Terciopelo Azul. Marta, a les 10 de la nit. Dimarts, El Sirviente, de Joseph Losey, a les 5:15. Dijous, El Hit, de Michael Mann, que per cert ha escrit la seqüela en llibre, a les 4:30. El divendres, El Sin Perdón, de Clint Eastwood, que ara sentiu, a les 4 menys 20, Melancolia, de Lars von Trier, i per acabar la nit, Sleepy Hollow a les 9 menys 10 de Tim Burton.
Què em dius ara? Pista número 6.
Poques dones, eh? Poques dones veig aquí el fenomen. Haurem de parlar amb ells.
També és veritat, també és veritat. Ho està repassant ara. Sí, sí, a veure, seguirem pendents a veure si poden programar una miqueta més.
Ara ho lamento perquè la Sílvia no ens ha preparat una dona. Vull...
Doncs és estrany, bueno, és estrany. Però us agrada Matt Damon?
Sí. Sí, a mi sí.
Sí.
Va. Sí, però bueno, em cau bé, sobretot em cau molt bé.
Et cau bé, doncs sí, va, sí. Potser et caurà millor o pitjor.
Ves a saber.
Charlie is our costume designer, she crushed it. In fact, the guy that I play is a real guy, Sonny.
La seva veu no és massa reconeixible, però és un dels actors més polivalents del cinema. I ell és Matt Damon. Avui descobrirem també que hi ha un altre actor que podria ser un Damon 2. Avui un Strange amb sorpresa amagada. My funny Valentine, sweet comic Valentine. Matthew Paige Damon va néixer a Cambridge, però no a la ciutat britànica, sinó a l'americana. La passió per la interpretació va venir dels seus professors que el van animar a dedicar-se al món del setè art. A l'escola, quan era adolescent, va conèixer el seu gran amic, el meu estimat i peix bullit, Ben Affleck. Damon era un cervellet que va deixar la Universitat de Harvard pel món de l'espectacle i l'èxit li va arribar molt ràpid amb una pel·lícula icònica.
¿Y esto qué es? ¿Un toque de intimidad entre hombres? Esto es muy bonito. ¿Es que le van los cisnes? ¿Son como un fetiche? ¿Algo como quiere que les dediquemos unas sesiones?
Estuve pensando en lo que me dijiste el otro día sobre mi pintura.
L'indomable Will Hunting és una creació de Damon i Affleck. Els primers estudis a qui van oferir el guió volien que els dos protagonistes fossin Brad Pitt i alerta, Leonardo DiCaprio. El guió va arribar a Harvey Weinstein, que va acceptar que Damon i Affleck sortissin a la pel·lícula. Damon es va enamorar durant el rodatge de Minnie Driver. Quan es va gravar la primera escena, Damon i Affleck van plorar d'emoció. Els havia costat 5 anys que el seu projecte fos realitat. Els dos inseparables amics van guanyar l'Oscar al millor guió original.
Tenim ordres d'emportar-nos-la amb nosaltres.
Tornar a casa?
Caporal Henderson, em sap greu deixar-lo amb menys homes, però les ordres són les ordres. Ha rebut informació sobre quan arribarà el relleu?
No hi ha manera de saber-ho. No tenim ni idea del que està passant al sud.
Jo també tinc ordres, capità, i no inclouen abandonar el meu lloc.
Ho entenc, però això...
Damon és com el veí simpàtic del costat amb qui podries anar a prendre un cafè o una cervesa. I segurament és el que va pensar Spielberg quan el va triar per fer salvar el soldat Ryan. Però no va calcular que Will Hunting convertiria Damon en estrella. Damon no va ser el primer candidat, sinó el segon. Spielberg va voler primer a Neil Patrick Harris. L'escena de la conversa entre Miller i Ryan, recordeu, abans de la batalla final contra els nazis, va ser una improvisació de Tom Hanks i Damon.
Tuo fal americano, americano, americano.
Recordeu la setmana passada que parlàvem del meravellós Dickie de Juló. A l'enginyós senyor Ripley, Damon es va haver d'aprimar 13 quilos per protagonitzar el seu maquiavèlic personatge. Damon també va haver d'aprendre a tocar el piano. La cançó de Renato Carasone em segueix fascinant i l'he colada per segona vegada.
¿Cómo se llama? Kenneth Kitson.
¿De dónde es?
De Reno.
¿Piensa entregarse a este programa?
Sí, senyor.
A mi sempre em va sorprendre l'elecció de Damon com a superespia amb cor. He de dir que mai l'he vist en aquest personatge de Bourne. Abans li van oferir el treball a Brad Pitt, Matthew McConaughey, Russell Crowe i fins i tot a Sylvester Stallone. Això sí, s'ha de reconèixer que Damon va fer la majoria d'escenes d'acció i que en totes les pel·lícules abans va haver d'aprimar-se. Recordem que també es va haver d'engreixar 30 quilos per ser el protagonista del Soplón.
I'm willing to bet my career on Michael Jordan.
Come on, man.
You ask me what I do here, this is what I do. I find you players, and I feel it this time. Okay, it's risky.
És un dels darrers treballs de Damon amb l'estimat Affleck que el dirigeix. Damon, malgrat la seva cara de bon noi, també va fer un piqué. Mini Driver es va assabentar durant el programa d'Oprah Winfrey que Damon l'havia deixada. Una miqueta lleig. Fa anys, això sí, que es va casar i té 4 filles. Alerta, quan rodava Invictus, va pagar a tota la classe de la seva filla un viatge a Sud-àfrica perquè els nens i les nenes coneguessin Nelson Mandela. Sembla clar que Damon és indomable en el bon sentit, però alerta que li està sortint competència.
Tengo una pregunta, hijo. ¿Te van las mujeres? Son mi debilidad. Bueno, si mezclamos las familias, ese dinero fluye en la dirección correcta. Viene a nosotros.
Shomikaze. Es lo que eres.
No sé lo que has dicho. Imagino que ha puesto diablo en indio.
I és un fragment dels Assassins de la Lluna, de Flowers of the Killer Moon. No trobeu que Leonardo DiCaprio s'assembla de manera altament sospitosa a Damon? Serà perquè els dos són una mica peix bullit? O és que amb els anys DiCaprio s'està convertint en un nou Damon? Va, què opineu de la meva semblança raonable? Creieu que tinc un punt o no? Espero les vostres respostes a finestra@catradio.cat.
That's off. Oh. I shouldn't have those artichokes with the poppers.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
No es que me importe, pero ¿dónde está su marido?
Oh, ha muerto.
Seguro que solo utiliza eso como excusa.
Estuve con él hasta el final.
No me extraña que falleciera.
Lo estreché entre mis brazos y lo besé.
Entonces fue un asesinato. ¿Se casaría conmigo? ¿Le ha dejado mucho dinero? Responda primero a lo segundo.
Oh, me dejó toda su fortuna.
No me diga, no comprende lo que intento decirle, la amo.
Oh.
Primer aniversari per acabar la primera part del programa. 17 de novembre de 1933. Avui ha fet 90 anys de l'estrena de Sopa de Ganso dels germans Marx. Última de la Paramount abans de començar la Metro-Goldwyn-Mayer. I potser la més divertida de totes les pel·lícules.
L'escena del mirall...
Ja des del títol.
Eh?
Ja des del títol, no?
Directament.
Sí,
absolutament. És curiós, perquè l'endemà, el 18 de novembre de 1933, demà farà 90 anys que va néixer aquesta cançó. Versió curiosa de Smoke Gets in Your Eyes, cantada per Sarah Vaughan, que va néixer en un musical que es deia Roberta, un musical teatral de Jerome Kern i d'Otto Harbach, que es va dur al cinema una vegada amb Fred Astaire i una altra vegada amb Howard Keel, i que en realitat va estrenar Bob Hope. La veritat és que no tenien res a veure amb la pel·lícula original que explicava la història d'un jugador de rugbi americà que hereda una botiga de modes molt xic a París. Imagineu-vos el renou i el merder. Però 90 anys d'aquesta cançó bé mereixen el comentari. All who love are blind. When your heart's on fire.
could doubt, to think they could doubt my love. But today my love has flown away. I am without flame dies, smoke.